Goig de la Castellana.
David Sánchez, bona tarda.
Hola, què tal? Bona tarda.
Ui, quin to més baix.
Bueno, supongo que el que hay por Barcelona.
Baix, baix és, David.
Bueno, es lo que toca.
Et veig molt derrotat, no fa gens per tu.
Mira que va començar la temporada crescut, però ha anat decayent el David.
Lo de ayer fue la confirmación de que, bueno, yo ya os he comentado por aquí que no tengo dudas en cuanto a la Liga de Campeones, pero sí tenía alguna duda en cuanto a la Liga. Lo de ayer me hace pensar que el doblete vuelve a la capital de España, algo que no sucede desde el año 58, con lo cual, lo que te rondaré, Morena, la matraca que van a dar va a ser espectacular. Ríete del sextete y del triplete de Guardiola con lo que va a ser el doblete del Real Madrid si acaban consiguiéndolo, ¿eh?
David, quan dius lo de ayer, et refereixes estrictament a la victòria del Madrid, entenc?
Bueno, ya lo de Munuera, pero sí que es verdad que yo tengo la sensación, y aquí hablando con madridistas, quizá los más mosqueados son los propios madridistas, que entienden que primero el árbitro benefició al Real Madrid, pero tienen la sensación que yo, por ejemplo, también tengo, y es que pese a la actuación arbitral lamentable a favor del Madrid, yo creo que el Madrid hubiese ganado igualmente el partido.
Sí, que no feía falta.
Es la sensación que da, ¿no? De que no hacía falta lo de el recital de Munuera, pero...
Es una actuación preventiva.
Sí, por si acaso. Bueno,
es un atraco preventivo.
Sí, es una actuación para evitar sufrimientos. O sea, se da por hecho que el Madrid ganara, pero para evitar sufrimientos de última hora, pues se finiquita cuanto antes. Lo decía yo hoy en la televisión que iba, el Aspas es el Cristiano del Celta de Vigo. Es decir, que al margen de lo que hubiese o no supuesto el marcar o no ese penalti de Sergio Ramos, que es clarísimo, dejan al Celta sin su mejor jugador. Es que es decisiva la jugada, por mucho que digan, no, claro, se lo meten 2-1, ya bueno. Pero con Aspas en el campo, pues la cosa puede cambiar.
Y el que es más sagnant es que 30 segons després hi ha una jugada.
Claro.
És el canvi de criteris.
Igual.
Exactament igual i no passa res, perquè jo crec que la última... O sigui, Cristiano Ronaldo porta 4 targetes des del segle XIV, crec.
Sí, sí. Bueno. Sí. I lo de Casemiro...
Casemiro jo avui m'he mirat, en sèrio.
És aforado, és un aforado. És impossible, o sea, no hay manera humana de que lo poden expulsar.
Jo m'he anat avui a mirar...
Sí, és molt bo.
He anat a mirar el reglament del futbol i és... Los jugadores seran expulsats quan tinguin una targeta vermella directa per culpa de l'àrbitre. 2 grogues, excepte en el cas de Casemiro, que pot...
Hi ha un asterisc.
Una vegada hagi comès la primera targeta groga, pot fer el que vulgui. O sigui, pot crear una guerra ètnica, si vol.
Fixa't si està d'acord en això, que Zidane el va acabar traient.
És que jo crec que
més de mitja hora.
A Zidane hi ha un moment que li fa vergonya.
Li fa vergonya.
És que jo crec que també el dia del Barça a Zidane li fa vergonya, que després de les tres...
Ja el trec jo. Ja que no el treu l'àrbitre,
ja el trec jo.
Li fot una patada a la cuixa un tio quan ja té una groga.
Ja el trec jo,
que no hi ha manera.
I el dia del Barça, després de 3 estacades a Messi, ja diu, escolta, només li va falta dir, Leo, ja lo quito jo.
Ho diu a la roda de premsa, diu, he tret Casemiro, Isco i Cristiano perquè tots tres estaven apercebuts d'una targeta per perdre's el següent partit.
El que també demostra que Zidane és massa bona persona, perquè és... Vull dir,
sí, saps que no l'expulsarà.
No l'expulsarà.
Tira,
sí, pot anar amb un cinturó d'explosius.
Brava,
sí, és igual.
Tu ets brava.
Pots jugar amb una cimitarra.
Per això no va fer jugar Nacho, també.
Després no sé si habéis visto una jugada que han sacado... Lo he visto en televisión, en el golazo de gol... una jugada después del penalti que pedía Cristiano que no le han concedido al Real Madrid, la jugada que citabais, se encara Cristiano con un jugador del Celta Vigo y clarísimamente con gestos y hablando
maletín.
Le dice lo del maletín, o sea, le dice es que vais primados, es que cuánto dinero has cobrado, cuánto te han dado, y le dice la palabra maletín. Es decir, que aquí en Madrid ha cuajado lo de que había un maletín de 3 millones de euros y no sé qué y no sé cuántos. O sea, aquí ha cuajado, aquí la gente ha tragado.
Y ya una otra... que demostra la categoria moral del senyor Munuera, que és que, com va explicar Mònica Marchantes, que en el túnel de vestidors, a la mitja part, després de les mans de Varane, quan li diu, t'has cagado, va en ell, em sembla...
Tucu i Aspas.
T'has cagado, eres un cagón, i sobre li fan gestos obscens, allò davant seu, no els podia haver expulsat els dos. I perquè els expulsava...
No,
tenen...
es podria, no. Hauria,
hauria d'haver-los expulsats.
El que passa és que ja arriba un moment que vas... Jo tinc la sensació que vas corregint una errada
ja,
amb una altra.
I té una mala consciència en aquell moment. Ara també diu... Té pillar una matrícula...
I a la primera te'n vas fora.
Però bé, dit això, tinc la mateixa sensació que el David. Era un atracament preventiu.
No feia falta.
O sigui, el Madrid hagués guanyat igual.
Bé, doncs això va semblar durant la majoria del partit, tot i que a mi, sincerament, em queda el dubte de... Sí, amb 11 el Celta hauria tingut forces.
Jo
fa la sensació que no.
Soc molt escèptic en aquest sentit.
Sí, no.
Per mi,
però és que ja vaig més enllà. A mi no em moureu, tot i que els fets són els fets, a mi no em moureu de que si el Barça per aquesta lliga no serà pels arbitratges, sinó perquè en determinats moments ha comès errades monstruoses. Ara, bé.
Ni pels arbitratges ni pel Celta Madrid.
Aquí hi ha una idea.
El que passa és que una cosa no treu l'altra. Estàs veient un partit i veus coses que són incongruents, incomprensibles.
És molt fàcil anar-te'n a buscar què seria dels punts que pogués tenir el Barça si aquella pilota estranya del camp del Betis que va entrar un metro i va veure tothom menys l'àrbitre amb un penalti que no hi hagués.
Però
després també dius...
Revisar no podem, sí, perquè la setmana passada podien haver expulsat Vinya al minut 5.
Òbviament.
És a dir, això no...
Sí, per tant...
Simplement el que passa, mires caure un partit i dius...
A
això
mi,
no ho entenc.
Posat en errors futbolístics, que crec que són els que acaben explicant-ho tot, és hi ha els de les errades del Barça perdent partits que em semblen imperdonables.
Totalment.
Més que el de l'Alavés, jo el dono per descomptat, per segona
jornada. Per mi, Màlaga és terrible.
Màlaga perquè sabies el resultat del Madrid.
I el Depor perquè igualment... Ja,
per mi, Deportivo, si vols, és un pèl més justificat, perquè vens de la ressaca europea, de la setmana de la Champions...
Vens amb eufòria i tal. O sigui, la ressaca te la guardes per
quan... Per mi, el dia de Màlaga és el més imperdonable de tots.
I hi ha un altre, que és una jugada que jo crec que pesa molt. És la falta d'art de Turan el dia del Madrid-Barça.
Sí.
Sense aquella falta, ara el Barça dependria d'ell mateix.
Home, mira, que
al final el registre és fora de casa del Barça, en quant a números, són molt bons, eh? Els números que el Barça ha sumat fora de casa, tot i que hi ha derrotes molt doloroses, com que ha acabat guanyant a camps molt difícils, a tots els difícils, a tots els de la part alta...
És que això, al final, que és un mèrit, al final t'acaba fent ràbia.
Però
com pot ser que siguis...
El Barça s'ha deixat molts punts al Camp Nou, i no ho sembla, eh? Aquests dos que diu el Turan, els de l'Atlètic de Madrid, els del Màlaga, els de l'Alavés... O sigui, jo crec que al final, en el global, ha penalitzat més els punts perduts a casa que els de fora de casa.
Jo crec que l'octubre o el novembre hi havia un moment que el Barça, dels partits jugats a casa, n'havia deixat de guanyar més dels que havia guanyat.
El primer trimestre, sí. Tots aquests que t'he dit són el primer trimestre.
Terrible. No us veig molt optimistes, però avui li hem demanat a l'Eudald Serra un exercici de cara al partit de diumenge a la Rosaleda. Eudald Serra, bona tarda.
Bona tarda. Exercici, s'ha de dir, Costa, que no és únicament positiu o optimista. També hi ha vessant pessimista i negativa.
Simplement és que estem absolutament en mans del que passi a la Rosaleda. Com deia avui un membre de la redacció, si no treballéssim seguint la informació del Barça, diumenge el partit que et miraria seria el del Màlaga-Madrid, perquè és on es decidirà, òbviament, tot, i per això... i també per combatre una mica aquest pessimisme que detecto en el Santi, en el Jordi i sobretot en el David. Avui un home abatut, com si hagués estat embestit al tercer assalt amb un crotxet. A l'Eudald li hem demanat que busqui quins factors ens han de fer pensar que el Màlaga voldrà guanyar de totes, quins no i quins ni si ni no.
Comencem pels factors en contra,
sí,
no?
Sí,
deixem els,
sí, acabem,
els a favor,
acabem
bé, no?
Molt bé, cap a dalt.
A veure, en contra. Les declaracions del Xec Altani, que tot i que no jugarà, doncs bé, el fet d'haver escalfat l'ambient, carregant contra el Barça, titllant allò d'escòria catalana, etc, podria ser un punt negatiu. Recordeu que ha estat sancionat en 3.500 euros per
duríssima,
la Comissió Antiviolència,
duríssima,
que em fa l'efecte que per aquest senyor deu ser la xocolata del lloro, no?
No em vull destrossar la peça, però per mi aquest és un punt a favor, perquè aquest enrereix l'ambient de tal manera que pot acabar provocant que, per demostrar que no tenen res en contra del Barça, acabi sent un punt.
Hi ha un apartat de punts que té pros i contres. Si vols el podem situar aquí, també.
Que utilitzes el mateix, també.
És important no rebentar. És important no rebentar.
Mira que ja he avisat que ara li estressaria la peça, però no pensava que és que perquè ja el tinguessis.
Molt bé.
Perdó.
Un altre punt que pot estar en contra. Si el Madrid guanya la Lliga, el Màlaga percebria 1 milió d'euros. Una variable que està contemplada en el contracte de traspàs Disco del Màlaga al Madrid ara fa unes temporades. Bé, es pot tenir en compte. Jo no crec que sigui un punt molt, molt, molt en contra, però sí que és una cosa que podria passar.
Bàsicament perquè els jugadors, que al final són els que juguen, d'aquest milió no en veuran ni un ral, per tant. Però és una... És una exposició de fets, coses que passaran si un guanya i l'altre perd.
Punts que són, però que tenen pros i contres, o arguments que tenen pros i contres a la vegada. El Màlaga no juga res esportivament parlant, és un 11 classificat, això estaria en contra. Esportivament no juga res, doncs el Madrid es juga el títol, aquí té molt avantatge. Però, depenent de com acabi la Lliga, podrà percebre més diners pels drets de televisió. D'acabar 11, que és el màxim que pot acabar ara, la posició que ocupa, a 13, que seria el més avall que podria anar en funció dels resultats de la jornada, i van uns 2 milions d'euros aproximadament pel que fa a drets de televisió. Això és un pro. Ara, també és veritat, com ha dit abans el Costa amb l'altre punt, que els diners aquests no van als jugadors, van al club, i per tant ja sabem que no és el mateix.
Si fas la resta...
Sempre i quan el club no ho utilitzi per primar els jugadors.
Cosa que aquí sí que hauríem d'anar al bo d'anar al Tani pensar que difícilment...
Difícilment
primarà els seus jugadors.
Take the money and run.
No, però si fas la resta, si en guanyes un per el contracte d'Isco en cas que el Madrid guanyi la Lliga, però en guanyes dos per la classificació...
N'acabes guanyant un mes.
Val més la pena quedar 11 que no que Isco guanyi la Lliga.
I un altre punt...
Si empaten, cobren un i un, eh?
Això no està mal vist.
Bona observació. Aquest on te'l situaria? Per pro, contra o...?
Això la deixo, us la deixo en el limbo, però si empaten, el Madrid guanya la Lliga, cobren un quilo i queden en el lloc que cobren un milió més.
De tota manera, avui, i això no és conya, el Ricard Torquemada, a la redacció, feia una reflexió que és interessant, que és en un moment en què la Lliga de Futbol Professional, i crec que fa ben fet, persegueix tot tipus de primes a tercers, les per perdre, òbviament, però també per guanyar, és curiós que es donin aquestes circumstàncies. I no és perquè sigui el Madrid, perquè si l'última jornada fos Barça-València, estaríem exactament en el mateix cas amb André Gómez, per exemple. Però és curiós que hi ha coses, qüestions contractuals que et poden acabar condicionant.
Mira, un altre. El Màlaga té un jugador cedit pel Madrid, Diego Llorente. Val. No pot jugar aquest partit per la famosa clàusula de la por que aplica sobretot el Madrid, també altres equips com el València.
I no poden aixecar-la, no, demà a última hora?
El que passa és que durant la reunió de la redacció del programa d'avui també han dit si li aixequessin i acabés jugant, podria ser gairebé més perjudicial pels interessos del Barça, algú ha dit, que no a favor.
No,
per què?
Jo no vull que jugui.
Doncs perquè Diego Llorente té una relació amb jugadors com Morata, com Lucas Vázquez, etc., amb Nacho... i que probablement tu no et prendries un partit igual, dirien, amb aquestes circumstàncies com unes altres.
Ara,
no sé.
Ara que celebrem els 25 anys de Wembley, també celebrem els 25 anys de la substitució d'Agustín a Tenerife.
Per això deia pros i contres. Depèn de com es mira, algú considera que és bo que jugui Diego Llorente i altres que no.
Per lesió. Triple fractura de mà.
Acabem amb els punts a favor, no? Hem dit que deixàvem el millor pel final. El Màlaga és un dels equips que està acabant la Lliga.
Ara, escolta bé, David, eh?
Escolto.
De les últimes 8 jornades, 6 victòries, un empat, l'altre dia, a més, al camp de la Reial Societat, un camp difícil, i només una derrota, a la jornada 32. Això vol dir que en les 5 últimes jornades el Màlaga no ha perdut. 4 victòries i un empat. Entre aquestes victòries ha guanyat equips com el Barça, el Sevilla, el Celta, és a dir, que s'ha de tenir en compte. Un altre punt, Mitchell. Aconseguir una victòria per Mitchell, pel seu currículum, podria estar bé. Posaríem per aquí el cas, l'exemple, la comparació de Valdano fa anys enrere, quan va guanyar amb el Tenerife i després va acabar sent entrenador del Madrid. D'altra banda, també es diu, i això el David potser ho sabrà millor que nosaltres, que les relacions entre Mitchell i Florentino diríem que no són excel·lents, o no són les millors.
Són dolentes.
Tirant a molt dolentes, et diria.
Doncs això ens va bé, no?
Sí.
Bé, bé, Eudald.
De fet, una de les coses que més li agrada al Mitchell és donar pel sac, eh?
Aquesta ja és més justeta, però vaja, l'hem ficat.
Vinga, va, tira.
Que siguis el jutge de la Lliga pot ser un bon aparador tant pel club com pels jugadors que jugaran aquest partit al Màlaga. És a dir, molta gent els estarà veient i estaran pendent d'ells. Jo crec que també es pot posar, però entre una miqueta més amb calçador. I l'última, un altre nom propi. Sandro, l'exjugador del Barça, tot i haver estat lesionat, molt bona temporada, 14 gols al Lliga en 29 partits, i avui ha fet unes declaracions que ara sentirem dient que vol que guanyi la Lliga al Barça.
Si es así será un día soñado, ¿no? Porque, como te digo, le debo todo al Barcelona y si es por marcar un gol y ganar ese partido y darle la Liga, pues ojalá sea así.
Completíssim informe de l'Eudald Serra, si voleu mirar el partit de diumenge a la Rosaleda amb ulls crítics. En contra, arguments en contra, arguments a favor.
No deixa de ser una paradoxa que si fa un any ens diuen que estaríem pendents de Sandro
sí.
per guanyar la Lliga.
Tots sandristes.
De Ramírez.
Yo no os quiero chafar la guitarra, pero vamos, que sigáis a estas alturas de la semana pensando que el Málaga va a ser capaz de derrotar al Real Madrid, me parece una auténtica locura.
Clar, David, no ho pensem.
David, què deies tu la setmana de l'any 92 prèvia a Tenerife?
Vete a saber qué burrada estaria diciendo.
Segurament estabas diciendo.
¿Y en qué sitio lo estaría diciendo?
La cosa més sincera que ha dit en la seva vida.
Dicho lo cual, eran temporadas diferentes. En aquellos años yo creo que los maletines estaban a la orden del día y ahora ya no lo tengo tan claro. Y yo creo que al final, en la última jornada, los maletines serán determinantes, no nos engañemos.
Tan abans com ara, els maletins que existeixen i que...
Però jo crec que ara és més complicat, eh?
Però és igual. La il·lusió de guanyar una lliga no te la pot... No és comparable, ni monetàriament, ni res, amb un maletí.
I sobretot quan ets millor, ja, de partida.
Clar, és això, vull dir, aquí no...
Però...
I aquell Tenerife, per a mi, era millor equip que el Màlaga actual de Mitchell, per a mi.
Sí, però aquest Màlaga té una part que, per mi, que m'expliquen de Màlaga, els jugadors sí que volen... Li tenen ganes, aquest partit, eh? Perquè, per exemple, hi ha un jugador fonamental pel Màlaga, que és Ignacio Camacho.
Que forza l'amarilla.
Va forçar la groga per poder...
Però, vamos, matar la C.
I sí. Més anti-vikingo que pocs. Algun altre jugador, com Recio...
Aquest és anti-tot, perquè reparteix unes castanyes...
Sí, però reparteix... Sí, correcte, reparteix unes castanyes...
Hi ha pocs tios que facin tant honor al seu cognom.
Estava a una targeta de suspensió i l'altre dia, l'últim partit de Lliga que va jugar al Màlaga, no va fer ni una falta. Ni una!
Bé, és una bona dada. Tenia ganes, efectivament, de jugar aquest partit. Deu ser la primera vegada de la seva carrera des que era infantil.
És més, a mi m'han arribat a dir que l'àrbitre del partit va anar i li va dir «Estàs molt tranquil·lito, oi?».
Bé, veus, David? Aquí hi ha gent que té ganes de sumar arguments per l'optimisme.
Jo tinc una cosa. Al final, del que más me fío de todos aquellos és de Mitchell, eh? Yo lo digo de verdad.
Sí, pero Mitchell no juega.
Ya, eso es verdad, pero al final yo creo que la bola se ha hecho tan grande que aquí el más interesado en ganar, estoy convencido que es Mitchell. Que al final, oye, si gana la Liga al Madrid, pues seguramente aquí en Madrid no se hablará de nada, pero será algo que le perseguirá, que se comentará y el mito se irá engrandeciendo. Yo estoy convencido que el que más ganas tiene de ganar ese partido es Mitchell. Además de que para el currículum, como decía Santi, le viene fenomenal.
David, para acabar, yo tengo una inquietud... paral·lela, si tu vols, d'aquest diumenge, que és què farà el teu germà Florentino, perquè, clar, se li pot ajuntar, esperem que no, però se li pot ajuntar el partit decisiu de la Lliga Màlaga amb la final de l'Eurolliga de bàsquet a Istanbul.
Què diferència horària hi haurà? O sigui, hi ha hores de por medio o no?
Jo crec que és a la mateixa hora, fins i tot.
Sí, és que
sembla... O que coincideix a bona part del partit.
A més, és de Màlaga a Istanbul hi ha 4 hores de vol, tranquil·lament.
Tenemos un jet privado,
a Istanbul.
Que no vamos en línia regular, aquí.
Ja, David.
Perquè no va con el jet.
Pràcticament se solapa.
Va en cohete.
Però crec que per molt que sigui en privat o agafa el batmó...
El concord no existe, ja.
El dels Vengadores o no arriba,
Oye, hay que reconocer una cosa. Florentino, que entre comillas detestava el baloncesto hace 5 años...
I sense cometes, no?
Bueno, però ara le ha cogido el gustillo.
Sí, una clase.
És un asiduo del Palacio de los Deportes. Oye, cuando el equipo de fútbol no ganaba... pues el de baloncesto le tapaba ciertas carencias a la entidad, y si puede estará. Te aseguro que si Punto A, el Madrid pierde la Liga. El lunes a mediodía presentan a Mbappé, a Hazard y a David De Gea de una tacada. Y si ganan la Liga, pues bueno, Florentino bajará al vestuario, saludará y al día siguiente el recital de la comunidad, el ayuntamiento, la rúa por Madrid, el otro, el de la moto. Piensa que, por ejemplo, para Cristiano, esto va a suponer, si la ganan, la segunda Liga, ¿eh? Sí. La segunda Liga con la camiseta del Real Madrid en 7-8 temporadas.
Sí, sí, són les mateixes que té Messi.
Jo crec que
o Vermaelen. No, Vermaelen tiene dos.
Tu bro puede hacer ir a recoger la Copa de Europa en Estambul.
Esa se la traen.
La Liga aquí. Anar a felicitar a Rafa Nadal quan guanyi l'Open de Roma. A Fernando Alonso a Indianápolis.
Canviar-li los neumáticos.
Indianápolis és dissabte, em sembla que li quadra.
Igual encara li quadra.
I perquè no hi ha golf al cap de setmana.
I perquè si no se'n va a abraçar Sergio García.
Todo ello, eso te iba a decir, con la chaqueta verde de Sergio García, todo ello. Por supuesto.
David Sánchez, avui no ens has animat gaire, no. Però com sempre som fidels a les teves explicacions del que es cou a la capital de l'estat espanyol. David, una abraçada.
Una abraçada, ciao.
Adéu.